I com sempre arriba l'hora després de la publicitat i de tot plegat i sentint aquesta sintonia d'arribar a la recta final del programa i tot just abans d'acabar, quan encara ens queden uns minuts, saludar a un amic, a una persona que és el, diguéssim, l'home de l'entreteniment digital d'aquesta casa, que és en Jordi Seyes. Bon dia.
Com estàs? Jo vinc teclejant el mòbil, directament.
Ah, sí?
Sí, sí, sí. Sí. Estic enganxat al nou sistema operatiu.
Foursquare, encara?
M'encanta. No. El Foursquare, vaja.
També,
Prometo que li robaré, perquè l'Albert Murillo, que és l'alcalde de Catalunya Ràdio, el Foursquare, està de vacances.
Ah, és veritat, que és l'alcalde. Ens va explicar la cosa de l'alcalde.
Jo, com que estic venint cada dia, sí. Jo espero ser alcalde del Foursquare. Els que no sapigueu de què va això, escolteu el podcast de la setmana passada.
Exacte.
Que vam detallar-ho i això de la geolocalització.
Sí, que és una cosa que no diem, però Catalunya Ràdio té un molt bon podcast de tots els programes, del Confús, per exemple, segmentat.
A mi m'encanta.
Fins i tot per seccions. És a dir, que tu dius, escolta, jo sóc molt fan del Seyes, sóc molt fan del Generació Digital, però sóc molt fan del Degeneració Digital que fa el Confús. Te'n vas al Confús i l'agregues en el Generació Digital i tens en el teu podcast com si fos un programa fet a mida, amb la secció del Vilà de no sé què del matí, amb el Seyes fent el Degeneració Digital, amb el Llàcer i les seves coses, amb
tothom. A mi m'encanta fer podcast perquè em permet escoltar això tot. Normalment, com que anem d'un costat a l'altre, entre acabem el guió, pugem, baixem, arribem, no acabem de sentir bé els programes i llavors tu els escolto, jo els escolto.
No, va molt bé, va molt bé.
En diferit sempre que puc. Bé, avui t'estic aquí presentant una cosa que tu ja saps que coneixes i que també t'agrada i que, per tant, avui ho farem pràcticament una secció mitges. Estem parlant de l'Android, un sistema operatiu. És un sistema operatiu que té un logotip que és un petit robot que, des del meu punt de vista, està destinat a canviar la forma com utilitzem els telèfons mòbils, perquè, de fet, s'està visquent una revolució de veritat en el món dels telèfons mòbils i és una guerra oberta entre dos gegants, que són Google i Apple, en aquest sentit.
Nokia ha quedat fora. Symbian i tota aquella cosa.
Nokia ha quedat fora en quant a la lluita dels que es coneixen com a smartphones, no? Que és, diguem-ne, telèfon mòbil, ordinador, pantalleta, que
internet,
tu la toques i ho fa absolutament tot. No sabem si entrarà en la guerra
a
través...
No pot adoptar Android, per exemple?
Aquesta seria una de les coses que Nokia podria fer, però de moment estan allà aguantant, perquè quan has sigut líder de mercat durant tants anys, i encara ho ets...
Encara ho ets,
perquè hi ha molts terminals que s'estan venent que no són smartphones encara. Et costa, no?, dir, home, hi ha una cosa que jo no l'he sabut fer bé. Anem a parlar de l'Android. Perquè, atenció, Android és una plataforma de programació per a smartphones, però que és oberta. La va anunciar Google i altres membres d'una cosa que es diu, curiós, Open Handset Alliance, l'any 2007. Vaja, això de l'Open Handset Alliance, que pot semblar com això de la Star Alliance o aquestes coses de quan puges a l'avió, no? One World, aquestes coses. Déu-n'hi-do la gent que hi ha darrere d'aquesta aliança per fer un estàndard mundial de telefonia. Hi ha gent poderosíssima, empreses de telecomunicacions. Hi ha China Mobile, ZTE, Docomo, aquestes són d'Àsia, T-Mobile, hi ha Telefònica, però moltíssimes més. Hi ha fabricants de dispositius, HTC, Sony Ericsson, Toshiba, Garmin, també.
Però Sony Ericsson, no tots els terminals que té són amb Android.
Però ells estan darrere d'aquesta, diguem-ne, aliança que ha potenciat Android, com també potencia altres coses. Però Android és una de les grans apostes d'aquesta aliança. Garmin, Lenovo, LG... I també hi ha creadors de software i gent curiosa, o sigui, com eBay, Google o Nvidia.
Android és Google? No. Android és Google i uns quants
més. Android és el sistema operatiu de Google. El que passa que l'Open Handset Alliance, tota aquesta gentada, donen suport a aquest sistema obert que s'adapta a múltiples dispositius.
Qui l'ha parit és Google.
Qui l'ha parit és Google. De fet, no. Qui l'ha parit és una companyia... De fet, van començar a operar-lo a una companyia molt petita, americana, que es deia Android Inc., saps que les companyies americanes diuen Inc. Android Inc. Era una companyia petiteta que van fer aquest sistema operatiu, un senyor que es deia Andy Rubin, i de fet aquest senyor ara és el director general de la divisió de plataformes mòbils de Google. No? Google el va fitxar, va dir, volem això i volem transformar-ho en alguna cosa més gran. Tota aquesta gent, tots aquests grups que estaven al voltant d'aquesta Open Handset Alliance tenien els seus propis sistemes, però no hi havia un estàndard. El que aporta Android és que és un sistema operatiu que et serveix per tots els telèfons mòbils d'aquests, diem, de nova generació. Et serveix per tots sense haver de dependre d'un aparell en concret, que és el gran problema i el gran avantatge que té Apple. Perquè, clar, tu el sistema operatiu de l'iPhone està molt bé, però només el pots fer servir damunt d'un iPhone. No pots fer servir amb un telèfon Sony Ericsson el sistema operatiu d'iPhone. No té sentit. En canvi, l'Android tu el pots fer servir damunt d'un telèfon LG, damunt d'un telèfon HTC, damunt d'un telèfon Sony Ericsson.
Això vol dir que si jo ara tinc un Android, que el tinc, diguéssim, m'agrada molt, però és el primer que tinc, i demà se'm cau al riu, diguéssim, i no sé què fer-ne. I en trobo una altra, una marca que m'agrada o que està millor de preu.
Clar, automàticament tu només comprant-te...
Independentment del telèfon, sent Android, jo el veuré igual i tot anirà igual.
Exactament el mateix. El que passa que igual tindrà la pantalla més gran, tindrà la pantalla més petita, tindrà més, menys resolució, més, menys memòria, però el sistema serà exactament el mateix.
Perfecte.
I el millor de tot, si tu tens el Gmail o tens la teva compte, diguem-ne, a Google, el que fas és que, senzillament entrant en el teu usuari i el teu password, diguem-ne, la teva contrasenya, directament tot
Xuclarà
el teu calendari,
tota
tots els teus contactes, tot torna a estar pujat a temps real. Això va molt bé per la gent que perd el mòbil o que els hi trenquen sovint.
Jo t'he de dir que, com diria Pere Mas, el núvol aquest dels collons un dia petarà. Això fa una mica de por, eh?
Sí,
perquè, clar, el que no estem explicant aquí és que el fet que jo pugui entrar al teu mòbil, posar el meu usuari, i que em xucli tota la meva informació, fa que, o hem d'entendre que la nostra informació no està físicament dins el mòbil, sinó que l'avantatge és que el nostre mòbil està connectat a internet, nosaltres tenim aquella informació en el núvol, que és el que se'n diu ara metafòricament del servidor, diguéssim, en el Google, on sigui, els nostres emails, els nostres contactes, aquestes coses, i per tant, simplement amb una connexió i amb un minut ho tens tot actualitzat. Però, i si peta el de dalt?
Clar.
Que als Estats Units ha passat.
Però, a veure, primer, tu quan et descarregues totes les teves dades del núvol queden guardades de forma temporal al teu telèfon mòbil. Per tant, si tu no estàs connectat, tu pots consultar els teus contactes exactament igual, pots consultar la teva agenda exactament igual, pots consultar-ho tot exactament igual. La meva pregunta és, era molt millor tenir els teus contactes en un telèfon mòbil que si el perdies o si el canviaves havies de tornar-los a entrar tots directament?
No.
Segur que no.
No.
Clar, segur que no. Per tant, jo ho entenc com una còpia de seguretat. I ja està. Sempre has de tenir els teus contactes al teu telèfon mòbil. A banda d'això, Android té l'Android Market, que és un lloc on et pots descarregar tot tipus d'aplicacions, de jocs, de coses molt divertides.
Més de 70.000.
Més de 70.000. És un sistema operatiu que ja ha superat en smartphones el sistema operatiu d'iPhone.
Sí?
Ja l'ha superat.
En
quant a terminals, això va ser el passat mes de juny. Aleshores, estem parlant d'una cosa de la qual segur que ens sentirem a parlar moltíssim en el futur.
Ja ho fem.
Android, el sistema operatiu de Google, atenció, atenció, de les vegades que el anireu sentint a parlar d'aquest nom durant els pròxims anys. Anem a parlar del joc d'aquesta setmana. Perquè ja saps que jo és que estic guanyant, però vaja, de carrer, perquè et vaig dir...
Jo et donaré la meva teoria al darrer dia.
Pipo, tu no t'agraden els jocs, tu dius, no parlem de jocs, parlem d'una altra cosa, i jo et diré, molt bé, et demostraré que
la setmana... A mi m'agrada molt el nom de la subsecció,
en aquesta...
que era allò de...
Subsecció dins la secció, a mi...
Com era? Sí, home, tu sempre li deies una manera.
És que ara anava a repetir la frase que tu m'havies dit quan...
No.
A mi, perquè seria un bon títol per una secció,
no,
també. A mi
no
els videojocs me la porten fluixa.
Jo no t'havia dit això.
Seria un bon títol.
T'havia dit més gruell, d'una forma més...
A tu també t'agraden els videojocs, però no ho sabies.
Exacte.
Aquest és el títol. Aleshores, avui parlem d'un joc que és que estic segur que, a més, hi ha jugat i t'ha agradat tant. Perquè, clar, no et puc posar la música, tampoc, perquè no en té. La setmana passada vaig posar un que no té música i aquest tampoc.
No en tenia. I ara quin és?
Atenció. Snake.
Home.
Què m'has de dir de l'Snake?
He de confessar que hi he jugat i he fet grans rècords.
És que el que és curiós...
Amb
el que
un Nokia,
gent,
eh?
Amb un Nokia, clar. És que el que és curiós que molta gent no sap és que l'Snake es va publicar per primera vegada a la dècada dels 70 a màquines recreatives, màquines d'aquestes dels bars com el Pac-Man, i que des d'aleshores és un dels jocs que ha sigut més populars perquè és molt senzill. Tu tens una línia, es va menjant puntets aquesta línia i va creixent i no es pot ni tocar a si mateixa ni tocar els enemics que li van sortint.
Ni atrevessar-se, ni xocar contra les parets, ni tocar els enemics.
El que és curiós de veritat és que l'Snake, tot i que va ser popular als anys 70 i 80, va aconseguir el seu èxit mundial, es va multiplicar, gràcies a que Nokia va decidir incloure diverses versions d'aquest joc de forma preinstal·lada a tots els seus telèfons mòbils a partir de l'any 1998. Això vol dir que tota la gent que va tenir Nokia, que és moltíssima gent des del 98, ha tingut a les seves mans un videojoc que es diu Snake, i segur que com a mínim una partida ja ha fet.
I diria que va començar...
Que
va començar amb el Nokia 6110.
I jo aquesta informació ja no te
diria.
La aconseguiria dir a tant nivell de detall, però...
Crec que recordar
Pipo,
que sí.
Pipo, estic guanyant 0-4.
Ja t'ho donaré la teoria. Ja t'ho donaré la teoria.
Bé, Bé, per acabar, cada setmana tenim alguna suggerència per aquella gent que no sap què fer això amb els diners i decideix gastar-se'ls amb gadgets tecnològics. Les últimes setmanes hem parlat de coses d'entreteniment digital. Primer vam fer una càmera de fotos, després vam parlar de Sony, de Microsoft. Ens falta només un, de fet, un dels més esperats. Una de les grans companyies, n'hi ha tres al món dels videojocs, Sony, Microsoft i Nintendo.
Però clar, si el microgadget també és un videojoc, L'últim dia va ser un videojoc. Bueno, va ser una màquina per videojocs.
És un gadget, perquè és un gadget que et permet jugar a molts videojocs diferents.
Ai, m'agraden les marigonadetes petites.
Avui et porto una cosa d'aquestes que pots portar tot arreu. La Nintendo 3DS. Tu saps que hi ha la Nintendo DS, que és aquesta consola de doble pantalla, que recorda aquells jocs que nosaltres jugàvem quan érem petits, que hi havia el Donkey Kong, hi havia...
El color taronja.
Sí, de color taronja.
El de color marró.
El de color marró, que tenien la doble pantalla. De fet, es diu Nintendo DS, que vol dir Nintendo Double Screen. És una doble pantalla. Nintendo, com sempre, va per davant dels altres i ja ha anunciat que a finals d'aquest any o a principis del 2011 tindrem la Nintendo 3DS, que és la primera consola portàtil en tres dimensions. Això vol dir que la pantalla, sense necessitat d'ulleres ni res, es veuran les coses que es mouran allà dins en tres dimensions. Què et sembla?
Hola.
Cada setmana m'encanta perquè et deixo amb la boca oberta. M'encanta deixar-te amb la boca oberta.
Pinta bé.
Llavors, què passa? Que clar, nosaltres ho hem vist i ens ha semblat meravellós. No sabem què costarà aquesta consola. Però vaja, ens sembla meravellós que nosaltres puguem jugar amb una consola portàtil en tres dimensions i que, a més, puguem fer fotos en tres dimensions. O sigui, amb la consola tu faràs una foto i quan la miris veuràs que tu estàs més a prop pel fons.
Home,
tal,
això són moltes avantatges, eh? Bé, la pega, quina seria?
El dia que et digui que aquesta consola és rècord de vendes mundial, et menjaràs tot aquest sarcasme, ja veuràs.
La pega
és que, clar, les primeres crítiques diuen, perquè ja l'hem tingut a les mans, la gent de Generació Digital vam haver d'anar a Madrid amb dos segurates allà que vigilaven i vam tenir 15 minuts justos per poder jugar amb aquesta consola, veure-la i tornar-la, perquè era allò top secret el que es podia fer. El pitjor és que només es veu bé en tres dimensions si la mires recta davant. O sigui, si hi ha algú al costat o així que... No, t'has de posar només en una posició. Llavors això vol dir que allò de deixa'm veure que jugues, tal, s'ha acabat. Aquesta consola se'ns ha acabat.
Molt bé, i ens queda una cosa. El Twitter.
Va, avui ho farem.
Què farem?
Avui recomanarem la Tweet Peli. Perquè, clar, si jo recomano cada setmana coses de Twitter i no he parlat de la Tweet Peli, que és una iniciativa del nostre benvolgut amic
Valentí Sant Juan
i que va començar-se en un programa d'aquesta casa i tal.
I Déu-n'hi-do,
Molt actiu. De fet, té pràcticament 2.000 followers i s'està creant una cosa que jo... Vaja, com que és una iniciativa, a més solidària, sense ànim de lucre, en la que participa moltíssima gent de forma desinteressada, crec que val la pena connectar-s'hi. @tweetpeli és el seu nom a Twitter. Fan moltíssimes coses, em sembla molt interessant, i que això que els usuaris mateixos fagin un guió, surtin uns directors, surtin una banda sonora i fagin una peli, em sembla absolutament meravellós.
Doncs des d'aquí queda recomanada i a punt de marxar ja gairebé. Jordi Sellas, gràcies un dia més. Setmana que ve més.
I tornem dimarts. I dissabte a la tarda a les 3, Generació Digital.
Ai, sí.
I a fer la falca.
Ara.
Adéu.
Falques a banda, el gran Sellas que ja se'n va per la porta com el gorina. Tots ens abandonen. Ara és hora de la confusió pendent del dia.